COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Torna la Lliga, 49 dies després. Obre el taló de la jornada a les 5 de la tarda al Girona-Rayo Vallecano. Després estem a Montilivi per buscar les novetats del partit. També avui tenim dos partits més, dos bons partits. A un quart de 8, Betis Athletic Club, i a dos quarts de 10, Atlètic de Madrid-Elx. Així que si esteu de vacances, ja teniu la tardanita arreglada, sempre amb el tiempo de juego de la COPE sintonitzat. Comencem a les 5 per cope.es i aplicacions, i des de les 7 de la tarda ja per la freqüència modulada. Dissabte arribarà el derbi del Camp Nou a partir de les 2 del migdia. Estarem de seguida amb les novetats dels equips. El Barça, la incògnita, és qui farà de Lewandowski, com utilitzarà Xavi els francesos, que han estat els darrers a anar a arribar, i si Araujo estarà ja a disposició per aquest partit. I a l'Espanyol, aquest matí ha estat presentat César Montes, el central mexicà que ha signat fins al 2028 i que, com sabeu, encara no podrà debutar dissabte. Dimarts, contra el Celta en Copa, podria ser el dia en què debuti amb la samarreta de l'Espanyol. L'Espanyol, pendents de veure qui ocupa la porteria i de si Fernando Calero, que va ser protagonista ahir a Esports Cope, ocupa finalment una plaça al mig del camp. De seguida ho comentem tot i trucarem per analitzar a Jonathan Soriano, exfutbolista de l'Espanyol i del Barça. Per cert, que aquesta tarda tindrem miniderbi, perquè Barça i Espanyol disputaran la final de la Liga Promis per jugadors de 12 anys, que es disputa a Maspalomas. En semifinals aquest matí, el Barça ha superat el Betis 1-0 i l'Espanyol al Sevilla per penals després d'empatar a 0. La cita, aquesta final, a partir de les 6 de la tarda. En bàsquet a la Lliga CB, el Barça es va imposar ahir al Saragossa, al Palau, per 68-63. Avui li toca jugar a la Penya, que rep el Betis a partir de 2:15. El Barça de futbol se l'ha anunciat avui una altra renovació, la de Mateus, fins al 2026. I en aquesta setmana, última setmana de l'any, que estem recordant alguns dels grans moments esportius, avui tocarà rememorar el Mundial de la Selecció Espanyola de Waterpolo. Ho farem amb Felipe Perrone, l'MVP de la competició. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, avui amb el reforç també del Quique Iglesias, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem què faríeu dissabte amb els francesos. Creieu que Koundé ha de ser titular al 20%, que Dembélé ha de ser titular només al 6%, que han de jugar els dos al 32% i guanya l'opció suplents als dos amb el 42% dels vots. En clau espanyol, ara, com sabeu, toca jugar contra Barça i Girona. La pregunta és si signeu 3 d'aquests 6 punts en joc. Sí que us signeu al 47%, no al 53%. Està molt igualat, això. I en clau Girona, us demanem la travessa del Girona-Rayo d'avui. Creieu que guanya el Girona al 37%, que hi ha un empat al 19% i que guanya el Rayo al 44%. El Jorge Martínez és al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota, que torna a ser la pilota de la Lliga, ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes.
Doncs vinga, comencem aquest Esports Cope d'avui dijous, el dia en què torna la Lliga a primera divisió, i a dos dies pel derbi, pel Barça-Espanyol de dissabte al Camp Nou, així que busquem d'entrada en aquesta primera part del programa les novetats dels dos equips, del Barça i de l'Espanyol. Primer del Barça, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que el Barça no ha entrenat avui, i queden dos dies pel partit, però Xavi ha donat festa als seus futbolistes, eh?
És l'únic dia de descans que tenen aquesta setmana abans del derbi, abans de rebre l'Espanyol dissabte a les 2 de la tarda al Camp Nou. La realitat és que, clar, si van entrenar fins i tot el dia de Sant Esteve per la tarda, algun dia havien de descansar, previsiblement també ho faran diumenge, però abans del partit només tenen aquest dia de descans, i jugadors com Jules Koundé, que es van incorporar ahir, només tindrà dues sessions abans del derbi. És veritat que va jugar tot el Mundial fins a la final, va jugar fins a la pròrroga, i Jules Koundé està en forma, ha descansat uns dies per desconnectar mental i físicament, però està en forma per jugar els minuts que mani Xavi Hernández. Demà hi haurà sessió d'entrenament, per cert, a les 11 del matí, amb els primers 15 minuts oberts als mitjans de comunicació, després a la 1 la roda de premsa de Xavi Hernández, que ja escoltarem a Sportscope el més destacat, la primera roda de premsa de Xavi després del Mundial, després la tradicional fotografia amb l'entrenador Diego Martínez, la típica fotografia que es fa en un derbi, aquesta es farà al Camp Nou a 2:45 del migdia, i demà en rebrà l'alta Ronald Araujo, que és l'únic jugador que queda a l'infermeria blaugrana, rebrà l'alta mèdica, evidentment Ronald Araujo després de gairebé 100 dies sense jugar a futbol, sense jugar cap partit, no està per jugar 90 minuts, però podrà disputar alguns minuts per entrar en dinàmica i sobretot ser important a partits com el Metropolitano, on han de visitar l'Atlético de Madrid sense Robert Lewandowski, que segueix entrenant amb el Barça, però els tres primers partits de Lliga no hi serà per sanció.
Doncs vinga, escoltem les paraules d'alguns futbolistes del Barça que han parlat a les últimes hores. Fa uns instants ha concedit una entrevista a Ferran Torres, als companys de Barça TV. Ferran Torres, que Víctor perfectament podria ser el substitut de Lewandowski al derbi.
Està en les travesses, ahir ho comentaven Joan aquí a Sportscope, està entre ell i Ansu Fati, a veure qui fa de nou, de fals nou, però a veure qui tria Xavi Hernández per rebre l'Espanyol dissabte. Ferran Torres, que ha dit que s'ha de guanyar sí o sí dissabte a l'Espanyol. Ferran Torres, que evidentment, com tots els companys diuen, notarà l'absència de Robert Lewandowski, però diu que a cada entrenament i a cada partit que ha jugat amb ell ha fet d'esponja, perquè s'ha empapat de tot el que li ha ensenyat Robert Lewandowski, que està molt a prop dels joves. Sempre hem vist per ser imatges de Lewandowski amb Gavi, amb Pedri, com s'apropa als joves, i sempre està al costat d'ells donant-los consells. I Ferran Torres explicava la importància de guanyar aquesta lliga, sobretot com a premi per tot el grup, i després d'anys sense guanyar títols importants a Can Barça.
Bueno, jo crec que és una recompensa al treball de tot un any. Jo crec que la Lliga és el més difícil d'aconseguir, perquè és pues, la perseverança durant un any sencer, que és molt complicat, perquè bueno, pues, depèn de molts factors. Els deberes que el Barça porta diversos anys sense guanyar-la, i crec que és un moment on hem que donar un pas endavant, i joves i veterans ficar-se tots a una i nadar en el mateix barco per aconseguir-la. I bueno, final de temporada veurem, i bueno, està més, si podem aconseguir a tres títols, pues, seria ideal per a l'afició, per al club i per a jugadors.
Afegeix Ferran Torres a Barça Televisió que agraeix a Xavi Hernández tot el suport que li està donant, en privat però també públicament. De fet, li han posat unes imatges de les rodes de premsa a Xavi Hernández, on diu que Ferran Torres és dels qui més treballa. És veritat que és sempre dels primers en arribar a la ciutat esportiva, i agraeix això a Ferran Torres perquè reconeixia el canal del club, que no ha donat en aquest primer any, la primera temporada que en Barça, no ha donat tot el seu nivell, tot el que s'esperava d'ell, però ell segueix insistint que lluitarà, entrenarà com el que més, perquè la gent pugui veure gols, però també assistències, i com juga i afavoreix el joc de l'equip.
Bueno, ha sigut una temporada de molt d'aprenentatge. Han hagut moments complicats, han hagut moments molt, molt bonicos. Com dic, ha sigut una temporada d'aprenentatge on crec que he crescut molt com a futbolista. A lo millor no he tret la meva millor versió, però bueno, crec que això m'ha fortalecut mentalment i també futbolísticament. I jo crec que en aquesta nova temporada o segon any per a mi, pues, veurem el Ferran Torres de deberes.
I per acabar l'entrevista de Ferran Torres al canal oficial del club, deia que la competència és molt bona, que és veritat que hi ha jugadors molt bons a dalt, que són molts els davanters que té Xavi Hernández, i que al final alguns es queden sense jugar o en pocs minuts, però que és bonic treballar per estar cada jornada a l'11 inicial de Xavi Hernández.
Molt bé, i un document també de Ter Stegen, que ha parlat a Mundo Deportivo del derbi i de la Lliga.
Sí, del derbi ha dit, com comentàvem amb Ferran, i diuen tots els companys, que marca la diferència de Robert Lewandowski, que es notarà que no estigui, però evidentment tenen davanters de sobres per poder donar nivell contra l'Espanyol, contra l'Atlético i els partits que venen. Ter Stegen, que parlava del derbi, de la importància de mantenir aquest liderat fins al final de la temporada.
Sí, esto seguro, porque todo el mundo sabe lo que significa ese derbi también para todos los culers, y nada, nosotros vamos a por todo. Creo que nos merecemos estar ahí arriba, y nada, ahora es luchar estos seis meses para estar ahí al final también para levantar la copa. Y nada, son estas cosas que al final a todo el mundo les encanta, y ahora tenemos una oportunidad de seguir igual con la misma dinámica como acabamos en la Liga antes del Mundial.
Ter Stegen també deia a Mundo Deportivo que Busquets, cada vegada que juga amb el Barça, els dona tranquil·litat a tots els jugadors, al mig camp, però a tota la plantilla, i vol, com tots els seus companys, que continuï a Can Barça, que no marxi el proper 30 de juny. I sobre ser capità, deia Ter Stegen, que no li preocupa, que ara hi ha tres capitans, que Xavi Hernández no pensa en un quart capità i que ell no li preocupa si pot portar el braçalet o no.
Aquestes són les sensacions al vestidor del Barça dos dies del derbi. Demà escoltarem a Xavi. Víctor, gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
I per conèixer l'última hora de l'Espanyol, marxem fins a l'estadi de Cornellà al Prat amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Ens parles des de Cornellà, ara ampliem, perquè acaba de finalitzar fa res, uns minuts, la presentació de César Montes, no?
Sí, avui l'actualitat repartida a dos llocs. Primer, a l'entrenament a Sant Adrià, després d'una sessió de vídeo que ha fet que tot vagi amb una mica de retard aquí a l'actualitat del primer equip, però en definitiva l'equip que ha entrenat una altra vegada, per última vegada en aquesta setmana, a Sant Adrià, tenint en compte que demà l'entrenament serà aquí a Cornellà. Tots disponibles, tots els que estan sans disponibles. José Lu va millorant, el cop que tenia Calero ahir al turmell esquerre també va millorant, així que de moment els té a tots bé, els disponibles. Un Diego Martínez que avui ha dirigit el penúltim entrenament abans del darrer clau per demà ja a Cornellà.
Perfecte, així està l'Espanyol esportivament. I ara explica'ns com ha anat la presentació de César Montes, que és un home, hem estat seguint una mica la presentació de poques paraules, aquí què?
Sí, hem d'ajuntar tres o quatre respostes per aconseguir un tall més o menys digne, però bé, és un home que suposo que parlarà al camp a partir de dimarts, si Déu vol, la podrà debutar a partir de dimarts a la Copa, amb el 23 de Tamudo a l'esquena, que no és qualsevol cosa, amb una clàusula de 30 milions d'euros a 8 a costat. És un fitxatge, doncs, complet, baixi o no baixi l'Espanyol a segona divisió, és a dir, un traspàs, arriba des dels Rayados de Monterrey, avui acompanyat aquí de la seva família, dels seus representants, de la gent de l'Espanyol, doncs, al costat de Catoira i de Mau, un César Montes que, doncs, diu que té ganes d'aixecar la mà i jugar, que per què no pot ser líder en el futur d'aquest equip, que té moltes ganes de demostrar que el que ha fet bé a Mèxic també ho pot fer en el futbol europeu i que no li dona por això de l'adaptació a la Lliga Espanyola. César Montes.
Lo que he visto en el Español es que es una institución que se identifica con mi persona. Es un club humilde, trabajador, que eso va de acuerdo a mi persona y, bueno, por eso estoy acá, ¿no? Claro, también es parte fundamental de que en día esté por acá. Hablo bastante bien de la institución y, bueno, sabemos de la experiencia que es el jugador Héctor, y estoy muy agradecido con él por todo lo compartido, ¿no? Y la enseñanza.
El jugador Héctor és Héctor Moreno, company seu a Rayados, també doncs coneix bé a Diego Reyes, que també va estar aquí, un bon central que va jugar a l'Espanyol fa unes temporades, també mexicà, així que doncs la trilogia de centrals, veurem si cau en bon peu, té molt bona pinta, té molt bona planta, parla poc, però parlarà segurament al camp.
És el primer dels reforços que arriben a aquest mercat d'hivern. Quique, segur que no heu desaprofitat l'oportunitat per preguntar-li a Catoira sobre aquest mercat que s'obre el dia 1 de gener, no?
Sí, és evident que han d'arribar més fitxes, perquè reconeix Catoira que tenemos carencias y hay que paliar estas carencias y reconduir aquesta plantilla que té ara mateix tres fitxes lliures. No ha volgut personalitzar, però és evident que es busca un porter, es busca un migcampista. Ha dit que ha estat un cop dur la lesió de Keidi Vare. Ha dit que Catoira, que Pedrosa, té una clàusula sobre de una oferta de renovació a sobre de la taula i que és ell el que ha de dir quelcom, un Pedrosa que porta més de 6 mesos de baixa per una lesió al pubis. Tot plegat, doncs és evident que de moment haurem d'esperar per conèixer el nom del segon fitxatge oficial de l'Espanyol, perquè no hi ha res avançat.
En cuanto a esa posición en concreto, no hay nada, igual que a las demás, no hay nada cercano y no es una cuestión de prioridades. Sí que es verdad que la desgracia del partido de Copa del Rey en modo de lesión de Keidi Vare es algo inesperado, porque además de ser una lesión de larga duración, pues bueno, creo que va a imposibilitar o que nos ayude o quizá solo nos pueda ayudar en la parte final de la liga, y eso sí que abre una necesidad quizás con la que no o que no teníamos tan en mente, o sí, y en principio está todo abierto, ¿no?
Amb l'arribada de César Montes, Simo, el jove central tornarà a jugar força malbé perquè necessita competir i seguir competint en aquesta formació perquè només té 18 anys.
Molt bé, demà escoltarem en roda de premsa Diego Martínez, però ahir, Quique, ja va estar el partidazo, el tècnic de l'Espanyol.
Sí, un Diego Martínez que té l'agenda plena perquè demà al matí aquí a 11:15 ens ha citat per parlar, després dirigirà l'entrenament i marxarà després al Camp Nou perquè a 14:45 té la cita habitual amb Xavi Hernández. Un Diego Martínez que va estar ahir al partidazo de COPE, va parlar d'un munt de coses, va parlar del que és ser perico aquí a Catalunya i a Barcelona i sobretot no es va tallar un pèl a parlar del que significaria una victòria al Camp Nou.
Pues sí, que sería la hostia, ¿no? Que sería la hostia, pues sobre todo por darle una alegría a nuestra gente que tanto nos está apoyando en los momentos difíciles, que es lo más complicado en la vida cuando vienen las adversidades. Y joder, para nosotros pues es verdad que sería algo muy especial y aparte veo al equipo muy muy mentalizado y con mucha ilusión.
Cal recordar que l'Espanyol no guanya el Camp Nou des d'aquell mes de febrer de l'any 2009, quan es va presentar a l'estadi barcelonista Cué, amb Pochettino a la banqueta, i va guanyar 1-2 amb dos gols d'Ivan de la Peña.
És l'actualitat del dia, com podeu comprovar, densa, de l'Espanyol. Quique, no et moguis d'aquí, que de seguida saludem el teu amic Jonathan Soriano.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 22, doncs analitzem el que pot donar de si el derbi amb el Jonathan Soriano, que ha vestit les samarretes de l'Espanyol i del Barça. Jonathan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què, com ho veus? Que és un derbi particular aquest, perquè arriba en un moment de la temporada molt especial que no hem viscut abans, que és després d'una aturada pel Mundial.
Sí, és especial i és una mica especial per tot, perquè al final ve d'una aturada de Mundial, estem en dates significatives, és algo maco i al final... Jo sempre ho he dit, les dinàmiques és igual com vinc, que el derbi català, per dir-ho així, l'Espanyol-Barça sempre és especial i dona igual les dinàmiques, si són dolentes, si són bones, perquè és un partit molt especial.
Creus que per aquest moment en el que arriba el derbi això iguala una mica les forces? Ho dic bàsicament perquè el Barça, per exemple, fins ahir Xavi no va poder treballar amb tots els futbolistes, fins ahir no van estar tots els mundialistes, i en canvi l'Espanyol ha pogut fer un estaix, entre cometes, de pretemporada, disputar partits amistosos...
Sí, sempre és especial, sobretot per això, perquè al final el Barça arriba d'un moment on no tenen tots els jugadors, o no tenen durant temps molts entrenaments, molts minuts a les cames junts a l'equip, i bueno, l'Espanyol sí que s'ha preparat una miqueta més. Però continuo dient una miqueta lo mateix. És igual una miqueta el que hagi passat, que si el Mundial, que si el Parón. És un partit on jugues... Tens que jugar molt amb el cap, però moltes vegades aquest partit el jugues amb el cor, perquè és un partit especial, perquè jugues no només pels 3 punts, sinó per l'afició, i al final es converteix en especial per sobretot per això.
És, sens dubte, un partit clau per l'Espanyol, que té per davant, per exemple, un partit amb el Girona de la setmana vinent, que també és tan o més important que aquest derbi. El perico ha de tenir por més del Barça o del nivell que ha exhibit l'Espanyol en aquest primer tram de temporada, Joni?
Bueno, al final és com a vegades es diu, és un 50-50. Lògicament et tens que preocupar del nivell que pot oferir el teu equip, la dinàmica que pugui portar. No és la mateixa que pot tenir el partit, però sí que és veritat que això fa que et porti un costat o en porti un altre, però és una miqueta 50-50. El nivell que pot donar el teu equip i després també el nivell que pot donar el Barça. Lògicament els hi falta Lewandowski, però tenen jugadors de sobrada qualitat per poder guanyar aquest partit, però sí que és cert que al final moltes vegades hem vist que l'Espanyol venia amb bons jugadors, el Barça venia amb bons jugadors, amb bona dinàmica, i l'Espanyol s'ha acabat emportant el partit. O sigui que és algú que durant els 90 minuts veurem, o això espero, un grandíssim partit on els dos equips tindran la seva oportunitat.
Quin guió de partit esperes, Jonathan?
Lo lògic, el que crec que pot passar, un Barça amb domini, i sobretot el que hem vist en els darrers partits és un Espanyol amb bon posicionament defensiu i esperant la seva oportunitat, amb bones contres, amb fallos que puguin tenir a la sortida de pilota del Barça, jugades d'estratègia, i això és una miqueta el que podem esperar, un domini del Barça amb pilota, podent fer bona sortida, però sobretot un Espanyol esperant sobretot aquest error. Sí.
Un Espanyol que és darder, Joselu, que si funciona l'Espanyol, però que sobretot haurà d'intentar tancar la porteria, no? No només amb el porter, sinó amb una defensa sòlida.
Sí, amb l'ofensiu jo crec que està clar. Al final amb Darder i Joselu tens aquesta possibilitat, la tens tancada, perquè són dos jugadors importantíssims, i on sí que crec que ha de tenir més importància i ficar més el focus amb la mirada, crec que és la defensa. Crec que és algo on el Barça té bons jugadors, si tenen un bon dia poden fer molt de mal, però lògicament l'Espanyol és on té que tenir aquesta força.
Abans has parlat de la baixa de Lewandowski. Qui creus que és el futbolista idoni per substituir-lo, Jonathan?
Bueno, estem veient que estan dient que sí, pot ser Ansu Fati, pot ser Memphis... Bueno,
o Ferran.
Ferran Torres, en comptes de jugar a banda, es pot jugar pel mig... Lògicament no és Lewandowski, no és la importància que pot tenir i la incidència que pot tenir Lewandowski, però són jugadors que potser no estan tenint molts minuts, potser no tenen aquesta confiança com poden tenir altres jugadors, però bueno, són jugadors sobradament coneguts i que poden fer-te mal.
Molt bé. Escolta, sigui com sigui, és un derbi, com dèiem abans al començar l'entrevista, particular, perquè arriba en el moment que arriba, però si tu mires la transcendència a nivell de classificació, la té, perquè el Barça ha de defensar el liderat, i tant Laporta com Xavi han dit en les últimes setmanes que la Lliga és prioritat absoluta, i l'Espanyol, doncs no cal dir-ho, està a un punt del descens.
Sí, al final és això. A vegades diem, la dinàmica que porta un, l'altre... Ja, bueno, però és que la dinàmica fa un mes que no tenim dinàmiques. Això estem parlant a veure qui ha fet una millor pretemporada, a veure qui arriba millor, no ho sabem. Estem anant una miqueta amb els ulls tancats i no sabem com arriben físicament els jugadors, ni d'un equip ni d'un altre. Llavors, torno a repetir, és igual que l'Espanyol estigui baix, que el Barça estigui lluitant per les posicions de dalt, és un derbi. I els derbis, almenys fins jo, quan era professional ho jugava, eren especials, eren diferents i donava igual a la classificació. Són partits on lluites per aquests 3 punts, pels 3 punts i per l'afició, perquè és un partit on és molt important.
Està clar. Doncs ja tenim ganes que arribi el dissabte a les 2 del migdia per sortir de dubtes. Jonathan Soriano, gràcies per atendre'ns, una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies per l'anàlisi i bona entrada d'any, eh?
Molt bé, igualment. Gràcies.
De seguida seguim parlant del derbi al debat d'Esports Cope, però abans, Gil, hola, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
El Barça jugarà dissabte i demà sí. Jugarà el Real Madrid, demà a la nit al camp del Valladolid.
Al Campo de la Pulmonía. Bueno, el Nuevo Zorrilla, eh? El Nuevo sí. Zorrilla juga aquest Real Madrid que reprèn la Lliga en segona posició i, doncs, després d'una victòria contra el Cádiz i una patacada al camp del Rayo Vallecano que els hi va fer els d'Ancelotti perdre el liderat. Ja tenim llista de convocats. Tots els disponibles de la primera plantilla. Una única baixa, molt sensible, Mariano, esquins de turmell, que és l'única absència del Real Madrid que ha ficat en aquesta llista de convocats a Modric, Camavinga i Tchouaméni, que amb prou feines doncs, porten un entrenament i mig amb el Madrid. Un Madrid al qual se li apropa una marató de partits. Lliga, Supercopa d'Espanya i Mundial de Clubs. Ha dit Ancelotti i ha recordat que no hi ha cap dia de festa fins al 19 de març. La pregunta, molt clara, com gestionarà vostè això? Doncs atenció, aquest és el pla del general Pintus, l'encarregat de la preparació física, per tal de que el Madrid arribi en bones condicions a aquesta marató de partits. Cada jugador tindrà el seu pla específic.
Evaluar lo que va a pasar es bastante complicado. La verdad es que tenemos un calendario que exige mucho. Lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es una evaluación individual del jugador. Como en su condición física, se necesita descanso, se necesita más trabajo. ¿Por qué día libre no hay? Porque hasta creo el 19 de marzo jugamos cada tres días. Entonces no hay día libre, pero individualmente cada jugador tiene que tener día libre porque es importante.
Dintre d'aquesta importància, hi haurà futbolistes que teòricament han de guanyar pes específic. Ha dit Ancelotti que Hazard jugarà més i que utilitzaran aquesta marató de partits a tota la plantilla. Entre aquesta plantilla, un nom propi, Benzema, li va passar el que li va passar en el Mundial. Però això no ha deixat de ser una bona notícia pel Real Madrid perquè, en principi, ja a Zorrilla s'ha de veure un Benzema completament recuperat. Versió 2.0 del francès, en parlava el tècnic italià.
Yo creo que no entro en la decisión que ha tomado Francia porque han evaluado la situación del momento de Karim, que para ellos no tenía oportunidad para volver a jugar en el Mundial, y la han dejado salir. Para nosotros ha vuelto un jugador que tiene mucha ilusión, mucha motivación, entiende muy bien que la primera parte de la temporada no ha hecho lo que ha querido. En la segunda parte estamos ciertos y convencidos que lo va a ser muy bien y nos va a ayudar mucho.
Respecte al mercato, ha dit que no hi haurà entrades, que la plantilla ara és millor que la de desembre del 2021 i quan a sortides, doncs, qui vulgui sortir, que piqui a la porta i se l'escoltarà.
Dos flaixos de futbol internacional, dos noms propis. Gil, que ha passat al Mundial i el Bicho Haaland continua fent gols.
El Bicho Haaland continua fent gols i continua batent rècords. És el jugador que més ràpid ha arribat a la Premier a la xifra de 20 gols. Només li han calgut 14 partits. Leeds United 1, Manchester City 3, en el partit que tancava la jornada del Boxing Day, va obrir el compte Rodri al minut 45 de la primera part i com que Grealish no tenia el dia que ara portaria, es va dedicar a donar-li dues assistències a Erling Haaland, que en 13 minuts va fer aquest parell de gols que el consagren com el jugador més precoç en arribar amb 20 gols a la Premier.
I el Bicho Mbappé continua decidint partits en un partit del PSG on va ser expulsat Neymar.
Sí, minut 60. Deixa anar un braç en una jugada, targeta groga. Minut 61, fa una piscina dins l'àrea, segona groga i expulsió. Es perdrà el Lens Paris Saint-Germain de l'1 de gener i jo crec que no entrarà a la convocatòria de Copa contra el Châteauroux el 6 de gener.
Deu tenir una festa de cap d'any, segurament.
Pot estirar fins al dia 11 de gener quan el PSG jugarà en Lliga davant del Angers, però no hi havia Neymar, però sí que hi havia Mbappé. Va agafar el comandament i al minut 90 força un penal que ell mateix transforma per la victòria del PSG 2-1 contra l'Estrasburg.
3:32, de seguida el debat.
Despide el 2022 con la ciudad a tus pies.
En Hotel Miramar Barcelona lo tenemos todo preparado para que disfrutes de un fin de año 5 estrellas.
Una cena de gala y fiesta cotillón en un ambiente exclusivo y vistas al mar. Reserva tu velada especial llamando al 93-281-1600 o entra en hotelmiramarbarcelona.com.
Hotel Miramar Barcelona en Montjuïc. Un fin de año único de lujo.
Qui és ara? Què posem avui?
Hola, Elvira. Posa'm cigrons, que els congelaré pel caldo de Nadal. Tens la carta per fer-te l'encàrrec, com cada any?
Sí, caldo, carn d'olla, canelons, pollastre farcit... I tenim moltes novetats, eh?
Elvira, jo també faré l'encàrrec.
La Conca 1932, al Mercat de Galvany. 93-209-1963 i a laconca1932.com. La Conca 1932, 90 anys. 90 Nadals al teu costat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat. És la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregam, el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Amb el Júnior Minguella també. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, i per equilibrar una mica, continua des de Cornellà al Prat el Quique Iglesias. Estàs per aquí, no, Quique?
Aquí segueixo. Bona tarda a tots.
Perfecte. Doncs res, Dani, que torna a la Lliga 49 dies després, eh? A veure com arrenca això, eh? 49 dies han passat, eh?
Em moria de ganes, em moria de ganes. Jo estic molt content pel Mundial i per Messi, tot el que tu vulguis, però jo aquest experiment, si podem no repetir-lo més, millor, perquè a mi ja una aturada normal de seleccions d'una setmana em destrossa la vida i em talla la Lliga per la meitat. Imagina't un mes de Mundial. O sigui, ja no ens en recordem, el Barça és líder,
sí.
Ens hem de tornar a situar, tal, però sí, moltes ganes de que torni. Com a mínim, pel Barça torna amb dos grans partits, perquè l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, estiguin com estiguin a la classificació, són dos rivalitats i dos partits que ven molt de gust veure.
Sí, això comença fort, Júnior, i és una mica una incògnita a veure com respondran els equips que han tingut molts internacionals, com és el cas del Barça, i com respondran els equips com l'Espanyol, que per exemple ha pogut fer una pretemporada.
Bueno, aquí has dit quina és l'incògnita, no? Jo crec que emocionant, en el moment en què està l'Espanyol no ho és. Crec que l'Espanyol, em sap greu pel Quique, però no està en el seu millor moment i corren el risc de baixar a segona. I, si més no, és l'oportunitat per poder guanyar el Barça en les condicions en les que està actualment. No? Que ha tingut molts internacionals, que hi ha hagut aquesta parada a Lliguera, i en fi, sí, és ara o mai.
Per al·lusions, Quique, què dius?
Home, jo estava molt feliç. Fa 47 dies que l'Espanyol no perd cap partit. És a dir, estem a prop del rècord d'imbatibilitat d'Abel Resino, amb la qual estic força content. Lamentablement, l'Espanyol a Can Culer té males notícies. L'any passat, si l'Espanyol no va guanyar l'any passat, dubto que aquest any tinguem una altra oportunitat igual. Ostres, recordes que aquelles ocasions de Dimata, de la RDT, tal, amb aquell penalti així mig raro de Memphis. En fi, l'Espanyol penso que té una setmana clau per saber de què ha de morir. Setmana clau vol dir Barça el dissabte, Girona a casa l'altre dissabte. No sé, tinc dubtes de si és millor guanyar el Girona o el Barça. Si em deixes escollir, a lo millor prefereixo guanyar el Girona perquè és un rival directe.
No t'ho creus ni tu, però bueno.
Bueno, ja t'ho diré.
I... Bueno.
Bueno, sí. No,
és intel·ligent,
Té raó. Sí.
Té raó.
Hola, sí. Júnior,
Jo crec que si fem una enquesta, Dani Júnior, entre els... Bueno, la podem fer un altre dia, entre els seguidors de l'Espanyol, quins dels tres punts preferiu guanyar?
Fes-la demà.
Jo d'acord. Avui hem fet, si signeu, 3 de 6. Tu ho signaries, Quique?
Sí.
Guanyar un dels dos partits. Sí. Jo crec que si deixem escollir, jo crec que, Dani, la gent de l'Espanyol vota guanyar el Camp Nou, no?
Home, de tots els tres punts que hi ha a la Lliga, de tots els punts que hi ha en joc a la Lliga, els sis que vol l'Espanyol són contra el Barça. Però té raó el Quique, la decisió intel·ligent és la que diu ell, i el Girona, que tampoc és que estigui per llançar coets, però aquests tres punts contra el Girona... O sigui, contra el Barça no t'està jugant res directe, òbviament, entre tots dos. Ara, a final de Lliga, si estàs amb el Girona ja, que si baixes tu, que si baixo jo... aquests tres punts són més importants. El Quique té raó. Ara, això és amb el cap. Amb el cor, el que volen és fotre-li 5 al Barça, com tothom.
Ah, i el futbol, Junior, és moltes vegades més cor que cap, eh?
Bé, és el que anava a dir. Si fas una enquesta a l'aficionat, doncs sempre guanyarà el cor. Si fas una enquesta amb sentit comú, doncs és que és lògic. Aquí li vols treure punts? Un rival directe o a un rival que no l'agafaràs?
El veieu igualat, Dani? Per això que comentàvem ara de que el Barça ve amb molts jugadors, 17 internacionals, i l'Espanyol ha pogut preparar el partit, no. O no?
No, jo no el veig igualat. Jo crec que això és un factor que, òbviament, beneficia l'Espanyol, però hem de ser honestos tots, i la qualitat tècnica dels futbolistes, només que sigui per això, ja no parlo d'equip i de com estiguin entrenats i a quin moment estiguin... Vull dir, la qualitat està a favor del Barça, i això... Sempre així a priori, o moltes vegades així, hi ha anys que no, però això no vol dir que hagi de guanyar el Barça. És a dir, com deia ara el Quique, jo també recordo el derbi de l'any passat i va anar del cantó duro. Vull dir que seguien sent millors els jugadors del Barça que els de l'Espanyol. Per tant, jo no el veig igualat. Ho pot estar del minut 0 al 90. A priori, molt favorit el Barça per mi.
Per tu, Júnior?
Home, a veure, sobre el paper no està igualat. És que sobre el paper hauria de guanyar el Barça clarament. El que passa que torno a repetir que després d'una aturada amb un gran gruix del planter titular de vacances, que agafaran el partit amb una setmana o dues d'entrenament.
Alguns amb un dia o dos d'entrenament.
Alguns amb un dia o dos, exactament. Llavors, tot pot passar. Vull dir, si l'Espanyol no té opcions de guanyar el 31, és que no... És que,
clar.
No tindrà cap més clara.
Sí. Ja veurem què passa, Quique, però una mica la sensació és que el Barça millor enganxar-lo en aquesta conjuntura que en una conjuntura on l'equip estigui més rodat, no?
Sí, és evident. L'Espanyol arriba amb dubtes, l'Espanyol... A mi el que em dona una mica d'esperança és que l'Espanyol és un equip fluix, però un equip que no es rendeix. A l'Espanyol no el guanyen fàcilment. A l'Espanyol li costa molt guanyar. Ha guanyat 4 partits en un any. Okay. Ha guanyat 4 partits en un any. Ha guanyat en el 2022 un partit a fora, de miracle a Sant Mamés, fa ja 3 mesos. Així que lo normal és perdre. Però l'Espanyol donarà la cara. Aquest entrenador, si t'agrada algú d'ell, és que té a la gent enxufada. Ara està més pensant en reforços i en tirar endavant els partits de casa que en proeses d'així estranyes al dia de Cap d'Any.
Alguna pregunta sobre el possible 11? Dani, qui creus que ha de fer de Lewandowski dissabte?
És una molt bona pregunta. He vist també l'enquesta que esteu fent sobre si Koundé, Dembélé, si han de jugar tots dos o cap. Jo crec que juguin els millors dels que hi ha. Jo no crec en invents estranys i segurament de Lewandowski no pot fer ningú. No crec en Memphis gaire. El Mundial va tenir una actuació bastant deplorable. Va haver-hi algun moment de qualitat, però jo vaig comentar els partits d'Holanda per Tiempo de Juego i en gairebé tots el posava o el va haver de treure perquè no s'aguantava. Per tant, de les opcions que hi ha, no és que sigui tampoc fan número 1, però potser pots posar Ferran Torres de davanter centre. No m'agrada, però no li veig un altre.
Junior.
Jo, si està bé, ficaria de nou a Ansu.
Ansu.
Sí, perquè és una demarcació que té per la mà, que la coneix, que ha jugat tota la vida i jo
però està bé, Junior?
Sí, està bé. Bueno, això no ho sé. Això ho ha de saber el tècnic i ell mateix. Si està bé, ho jugaria amb Ansu, amb Dembélé i segurament amb Ferran Torres.
Sí, jo també.
I si no està bé, doncs haurà de jugar Memphis Depay, suposo. És que
no hi ha més, sí. I a l'Espanyol, Quique, una mica el dubte de l'11, que està a la porteria, sí. O en la posició de Calero, que comentàvem ahir? O
jo
una
penso
mica...
que Calero farà parella amb Vinícius i a la que toqui defensar, Calero es ficarà entre centrals i l'Espanyol jugarà amb 5 defenses. I la història és saber qui jugarà de porter. A mi, estava convençut fa unes setmanes que l'aturada servia per acabar de perdonar Álvaro per aquella errada del dia del València i que posaria Álvaro. Ahir vaig veure l'entrenament i em fa l'efecte que jugarà l'Ecom. Bueno, monta tanto.
Molt bé. A veure què passa, ho anirem comentant. Dissabte sortim de dubtes, ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Junior, Quique, gràcies, eh?
Bona tarda.
Una abraçada forta a tots.
Que vagi bé, seguim.
S'ha acabat el Mundial i torna la Lliga amb un partidàs.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
El derbi amb el millor equip de la ràdio. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Espanyol.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Quique Iglesias, Tomàs Guas, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Pericus, volem que les grades de l'RCD Stadium s'omplin i que comparteixis la màgia dels partits al nostre estadi. Si ets soci abonat i en portes un altre, et retornem el 50% del seu carnet. És l'hora dels pericus!
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Fin de año exclusivo en el Gran Hotel La Florida. Cena de gala y cotillón en un entorno mágico con las mejores vistas sobre Barcelona. Reserva tu velada especial llamando al 93-259-3000 o entra en hotellaflorida.com. Un fin de año de lujo. Consulta nuestro menú. Llámanos al 93-259-3000 o entra en hotellaflorida.com.
Lliga torna avui i ho fa amb el partit de Montilivi. A partir de les 5 de la tarda tenim el Girona-Rayo. Anem cap allà amb el Joaquín Bacigalupo, que juntament amb l'Albert Díez explicaran el partit al Tiempo de Juego de la COPE. Joaquín, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué novedades tenemos sobre el partido? Que no sé si incluso ya tenemos 11 del Girona o todavía no.
No, todavía no tenemos el 11. De hecho, hay varias dudas de cómo va a salir el equipo de Mitchell, porque David López, uno de los fijos en la saga central, no estuvo en alguno de los partidos de esta mini pretemporada previa a la vuelta de la Liga. Se especulaba con que pudiera ser Ramón Terrats, uno de los integrantes de la saga, acompañando a Santi Bueno. Gusta creerlo si está en la lista. Ahora sí, perdón, justo en este momento...
¿Ya lo tenemos?
Estamos hablando, sí, acaba de salir el once del Girona.
Fenómeno.
Sale con Gazzaniga bajo palos, los laterales para Miguel y para Arnau. El eje de la saga es Santi Bueno y David López finalmente sí que va a estar. El medio del campo con Iván Martín, Uriol Romeu y Alex García. Y un poco más adelantado, Jean Couto en derecha. Por el centro, por supuesto, el Tati Castellanos. Y en la izquierda, el Rorro Riquelme, que era otra de las dudas. Así que más en directo imposible. John, te contamos el 11 del Girona preparado para recibir, para hilar además la tercera victoria consecutiva. Antes del parón fueron Athletic de Bilbao y Elche. Vamos a ver si el Girona sigue escalando. Arranca a esta vuelta de la Liga como 13º.
Sí, vamos a ver cómo arranca esto, Joaquín, porque es verdad que antes del Mundial el Girona venía en buena dinámica, ¿eh? Empate en el Santiago Bernabéu y victorias contra el Athletic Club y contra el Elche.
Sí, venía en buena dinámica, el empate con el Bernabéu fue el punto clave y quiere mantenerlo en Liga, porque en Copa la verdad que el palo contra el Cacereño fue importante, pero bueno, ya lo dijo Michel ayer en la previa del partido, hay que centrar los esfuerzos en la Liga, en poder seguir de a poquito escalando posiciones y si se logra hoy sumar, como decíamos, la tercera victoria consecutiva. Además hay un dato que creo que es importante marcarlo, Michel, ex Rayo Vallecano, jugador importante además en el conjunto de Vallecas, se enfrentó 3 veces a su ex equipo y no le pudo ganar nunca. Así que vamos a ver si esta es la vencida, la cuarta en este caso sería si lo logra el conjunto de Michel.
Perfecto. Riquelme, has dicho que está en el 11 titular, no están ni Ángel Herrera ni Borja García, pero vamos a ver Borja García qué rol tiene en esta segunda parte de la temporada, ¿eh?
Sí, se apunta que sea uno de los jugadores fichaje, como se dice, el fichaje de invierno, Borja García, que se lesionó contra el Eibar en el mes de julio, en el final de temporada de la temporada pasada. El club hizo un comunicado, un problema en el ligamento izquierdo de la pierna izquierda, ya está de vuelta, está dentro de la convocatoria, pero resulta complicado pensar que vamos a ver a Borja hoy. Y a poquito dijo Michel que lo va a ir introduciendo, es un jugador que fue importante el año pasado en segunda y que aspira a hacerlo, por supuesto, este año también.
Perfecto, Joaquín, de ambiente, ¿qué tal estaremos, crees?
Yo creo que va a haber buena entrada, estamos en los alrededores de Montilivi, la verdad que se ve bastante gente, mucha camiseta de Estuani, como suele ser habitual por acá. Vamos a ver, yo creo que andaremos rondando entre las 10 y las 11.000 personas.
Perfecto, después nos escuchamos. Joaquín, que vaya bien, gracias, un abrazo.
Perfecto, un abrazo, Joan, chao.
Chao, 3:47, fin de aquí al fútbol.
Por lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es estar con la familia, con los tuyos. Hombre, que esté el platito de gamba, el jamón así bien nutridito.
La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana y además de varios amigos. Pero sobre todo y muy especialmente la presencia de un plato especial. El plato que preparaba mi abuela todos los días 25. El pollo con ciruelas tiene además un olor muy característico y es algo que no me puede faltar en Navidad y que hace que me acuerde de ella y de una manera especial.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Nemal Vázquez. Bàsquet Hill, que estem immersos en jornada de la Lliga CB. Ahir, victòria del Barça davant del Saragossa.
68-63, en un partit marcat pel poc encert en el llançament a cistella dels homes de Sarunas, ja sí que Bitxos, cap tot, van deixar bones vibracions en forma dels 12 punts de Roca Jukubaitis i els 12 de Jan Veseli. El que es tractava era salvar el tràmit del Zaragoza, perquè demà hi ha Eurolliga ni més ni menys que a la pista de l'Estrella Roja de Belgrad. Tal com ha anat el tècnic Sarunas Jasikevičius.
Yo creo que ha sido seguir sumando, ¿no? Tenemos una salida muy exigente, ¿no? Ahora en Estrella Roja ellos están en un gran momento de forma. Esperamos que vamos a jugar mucho mejor ahí, claramente necesitamos jugar mucho mejor ahí para ganar. Y bueno, la gente, quizá algunos, yo creo que necesitaba mucho tiempo en la pista, necesitaba entrenar, con cada día va a mejorar, estoy seguro de esto.
Amb tot el partit, deixa una altra dada, 6.987 espectadors, segona millor entrada de la temporada al Palau, en partit de Lliga després del partit contra el Madrid.
Està molt bé, avui li toca el Joventut, que rep el CUE Betis.
Sí, amb un antecedent, les dues darreres vegades que un CUE ha visitat l'Olímpic de Badalona s'han dut la victòria, bueno. Per tant té la lliçó ben apresa Joel Parra.
Crec que tenim l'experiència, no, dels dos últims anys que hem vingut aquí a l'últim equip de la Lliga i ens han guanyat, no? Doncs crec que tenim que estar molt concentrats perquè al final el Betis té molt bons jugadors, no? Que vagin últims, tenen jugadors perillosos com pot ser en Shannon Evans, no? Que pot fer molt de mal, doncs crec que tenim que sortir molt concentrats, no? Molt concentrats de que tenim que anar per la victòria des del primer moment i deixar clar al Betis que volem guanyar i sobre aquí a casa la nostra gent no se'ns pot escapar.
Un Joel Parra que tenia ben present el cap contra qui jugava la penya en la jornada d'avui. Per demà, l'últim duel amb catalans enfrontant-se Baxi Manresa Bàsquet Girona.
Let's go, girls.
Doncs som-hi, perquè en aquesta última setmana de l'any estem recordant alguns dels grans moments esportius que ens ha deixat aquest 2022 i avui toca rememorar el Mundial aconseguit per la selecció espanyola de waterpolo i per fer-ho podem saludar, és un luxe, a Felipe Perrone, que va ser l'MVP de la competició. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, qué gran momento, ¿eh? Oye, cuando miras atrás, ¿qué te viene a la cabeza de aquellos días? ¿Qué imagen, qué recuerdo, qué sensación, Felipe?
Uf, yo me quedo ahí con el final, que eso, nunca sabes cómo vas a reaccionar y la verdad que me volví un poco loco. A gritar, a abrazar a sus compañeros y fue un momento de locura.
Sí, porque claro, era un mundial, Felipe, que la selección española de waterpolo siempre ha estado arriba en el medallero, en las grandes competiciones, habéis hecho grandes cosas, pero un mundial hacía muchos años que no se ganaba, ¿eh?
Sí, y bueno, yo personalmente llevaba, bueno, dos finales de europeo perdidas en los penaltis, una final de mundial perdida en los penaltis, una final de Liga Mundial perdida en los penaltis, así que tenía esta chispita clavada y bueno, y al final resulta que hemos acabado siendo campeones ganando en los penaltis.
Sí, a Italia además. A Italia con la que ya os habíais cruzado en la primera fase, en el tercer partido de la primera fase, que ahí ya le ganáis. Y no sé si a partir de aquel partido os dio un plus para afrontar todo lo que venía después, Felipe.
Sí, seguramente sí. Yo creo que sabíamos que podíamos ganar el Mundial. Pero claro, es un deporte al nivel indio, está tan igualado. Que bueno, que son detalles, ¿no? Y esta misma Italia, nosotros habíamos perdido la final en 2019 en el Mundial de Guangzhou, así que fue realmente de película, vamos.
Sí, claro, es que es lo que tú dices, siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad, cuando en estas grandes competiciones, unos Juegos Olímpicos, un Mundial, un Europeo, entráis en los cruces, hay tantas buenas selecciones y está todo tan igualado que un buen día o un mal día te mete o te echa. Por ejemplo, en cuartos de final jugáis contra Montenegro y ganáis por uno, Felipe.
Sí, es que, y esto lo ves en todos los deportes, ¿no? Lo hemos visto ahora en el Mundial de Fútbol, todos son mínimos detalles y bueno, justo con Montenegro, tienen un último lanzamiento que da el palo, se queda en la línea y bueno, luego dices, ¿estás preparados para ganar este Mundial? Bueno, a veces también es suerte, ¿no? O sea, claro que luchas contra todo, pero que hay un factor suerte también que hay que tener en cuenta.
Claro, la final se decide por penalti, fue una locura, como decías antes, Felipe, ¿no?
Sí, una final de penaltis y bueno, que me acuerdo del silencio este de antes de chutar los penaltis, porque realmente teníamos el partido en la mano, nos empatan y bueno, y te toca los penaltis, que es el momento más duro del deporte, ¿no? Estás ahí, es una presión, tienes que chutar penalti, en la trepola además, chutas
y después que chuten 5, si sigue empate, pues vuelven a chutar los mismos, ¿no? Mm. Entonces es una... No acabas de celebrarlo hasta el último momento, ¿no?
Ganar un Mundial es algo muy grande, y para ti a nivel personal, además del título, terminar como MVP del torneo, ¿qué representó, Felipe?
Sé que esto es un poco un tópico, pero la verdad que lo más importante era el Mundial al 1000%, ¿no? Luego, sí, el MVP, bueno, bien, contento, pero la lucha y todo era por el Mundial.
Oye, este año habéis sido también bronce europeo, que está también muy bien, pero es que uno echa la vista atrás y va mirando años atrás y años atrás, y el waterpolo español siempre está ahí, Felipe. ¿Qué secreto hay o cuál es la clave?
Bueno, yo creo que y además no solo nosotros, las chicas también, ¿no? Que
campeonas de Europa, campeonas de Europa
este año. Sí, sí, sí. Tanto nosotros como las chicas, al final, nosotros somos solo la punta del iceberg, ¿no? Yo creo que hay mucha gente por detrás, clubes, federaciones, instituciones, centros de alto rendimiento, o sea, hay mucha gente trabajando para que podamos llegar ahí arriba y conseguir ese título, pero... cuando son años de grandes resultados, está claro que no es solo nosotros en el agua, ¿no? Hay mucha gente detrás que bueno, y esto sigue, ¿no? No se queda ahí, porque al final el deporte evoluciona y tienes que ir como acompañándolo, ¿no?
El futuro se presenta bien también, ¿no, Felipe? Hay gente joven muy buena, ¿no?
Sí. Hay unos chavales de ahí empujando que es impresionante. Yo creo que, insisto, está pasando también en todos los deportes, ¿no? Desde cada deporte hoy en día es mucho más rápido, es mucho más, la gente tiene mucho más fuerza, son cada lanzamiento que yo a veces digo, hostia, yo ya, suerte que me queda poco, porque no sabría ya cómo podría con estos.
Oye, te quería preguntar por el tema de la portería, que hay deportes, y el waterpolo es uno de ellos, el balonmano sería otro, por ejemplo, en el que el portero es una pieza clave y fundamental. Y yo no sé qué pasa también en el waterpolo español, que desde Jesús Royán para acá no paran de salir buenísimos porteros. ¿Qué pasa, que Jesús, desde allí donde esté, los inspira, o qué pasa, Felipe?
No, seguro que sí. Jesús, yo creo que además tenía esta característica, que no era un gigante, ¿no? Muchas veces, bueno, ahora lo mismo que pasa un poco en el balonmano con Gonzalo Pérez de Varga, que no es un portero de 2 metros ni nada, pero con su 1,90 m, pues tiene este punto de energía, y nosotros, bueno, entre Iñaki Aguilar, Dani Pinedo y ahora con Unai Aguirre, tenemos ahí este punto que es clave para el deporte español, ¿no? Porque nosotros, como balonmano, jugamos un juego rápido de contraataque, y nosotros necesitamos que el portero pare, vamos.
Muy bien, Felipe. Hoy ha sido un placer rememorar el Mundial que conseguisteis en Hungría. Que sigan los éxitos. Un abrazo fuerte y feliz año, ¿eh?
Muchas gracias y feliz año.
Acabarem amb un apunt de futbol sala, que el Barça ha anunciat la renovació avui de Mateus fins al 2026. És la tercera aquesta setmana, després de les de Diego i Adolfo. Aquest és Mateus en declaracions als mitjans del club.
Estoy muy feliz y orgulloso, porque para mí es muy difícil llegar a un club de este tamaño, que es muy grande, pero lo más difícil creo que es mantenerse. Y hoy consigo eso, y la verdad que estoy muy feliz y orgulloso en estar en el mejor club del mundo. Yo tengo la misma gana de siempre, desde que llegué. Yo voy a seguir dando mi máximo siempre por este club y por este escudo. Sí, las ambiciones son las mismas de siempre, ganar todos los títulos posibles con esta camisa, que con nuestra plantilla, y sabemos que tenemos que buscar todos los títulos.
Superstar!
Estimats tots, ja us ho podreu imaginar, però aquesta secció cada dia que passa és més de Carlo Ancelotti. Carlo primero al pacificador. Pregunta obligada, que hi havia moltes coses a pentinar avui a la roda de premsa. Pregunta pel tècnic italià sobre la condició de Goat de Leo Messi al món del futbol. Carlo, todo tuyo.
Es decir, que ha sido el mejor de la historia, no va a salir de mi boca esto.
Ya
no,
está.
No, porque me caería unos cuantos palos.
Això també.
De tu al primer.
Bueno, aviam, aquesta secció és maniquea per si mateixa, eh? Odia i estima incondicionalment, de manera incondicional, eh? Molt bé, Carlo, primero el pacificador. Última hora, Ballori, és notícia a Sant Sebastià, que ha parlat pels mitjans de comunicació Martin Zubimendi, renovat fins a 2027, però a l'agenda del Barça no se li ha tocat la clàusula. Recordem, 60 milions d'euros, renové para continuar aquí, fue la elección elección que hice. No quiero gastar energía en otras cosas. Fuera de aquí tengo claro lo que quiero para este año con la Real. El que marxa del Sevilla és Dolber, se'n va cap al Niça. Jorge Vilda, seleccionador femení de futbol, encara. Ha sido un año positivo. Estamos motivados y con mucha ilusión.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça estem preguntant què faríeu dissabte amb els francesos. Dembélé i Koundé guanya l'opció. Suplents els dos amb el 39% dels vots. En clau espanyol, signeu 3 punts de 6 contra Barça i Girona. Guanya l'opció del no amb el 55% dels vots. I en clau Girona, us estem demanant la travessa del Girona-Rayo, que comença d'aquí a una hora, a les 5 de la tarda. La majoria, el 41%, creieu que guanya el Girona. Tant de bo. Arribem a les 4 de la tarda, avui torna Tiempo de Juego, torna la Lliga.